El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, passen 17 minuts de les 9 del matí, això és la tertúlia de la Ràdio Municipal de Sant Cugat, avui en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Bon dia.
I de l'Esther Castanyer, molt bon dia també.
Bon dia.
No sé si heu pogut descansar aquests 3 dies, diria que l'Esther em sembla que treballa el cap de setmana.
Sí, però ahir vaig descansar.
Ahir vas descansar.
Ja ho faig normalment, però encara més.
Ahir teníem el 12 d'octubre, entre d'altres coses teníem aquella concentració a Barcelona. En un primer moment el Partit Popular no s'hi va sumar oficialment, tampoc ho va fer Ciutadans, però alguns dels representants del partit sí que hi van assistir. 12 d'octubre, també, com dèiem, amb aquest marc que tenim el 20 de desembre, i en què les tenim molts fronts oberts, diríem, perquè podem relacionar les eleccions de desembre. També avui declaren les exconselleres pel tema del 9-N. I tot plegat, doncs, comença a dibuixar-se aquesta precampanya, aquesta campanya de cara al 20 de desembre. Primer de tot, el 12 d'octubre, sobre la taula teníem dos debats oberts, si s'havia de celebrar o no, quines connotacions en té, per uns i per altres, doncs, té diversos significats. Alfredo.
Pues jo, com ja he fet els darrers anys, vaig baixar a Plaça Catalunya, allà em vaig trobar amb els companys del partit, de Sant Cugat i de fora de Sant Cugat. Efectivament, com a partit polític, doncs, no es va recolzar com s'havia fet altres anys, però sí que es va animar a qui volgués anar, doncs, a que hi anés. I efectivament, destacats dirigents del partit estaven allà, no? Com Xavi García Albiol o Alberto Fernández Díaz, entre altres. Dit això, pues, el 12 d'octubre ha de ser, pues, com qualsevol altra festa nacional que tenen tots els països del món. El 12 d'octubre és la Festa Nacional d'Espanya, com ho és també en molts països iberoamericans i de centroamericans. Vull dir, ahir era festa a la majoria de tots aquests països, amb diferents noms o terminologia del que se li diu, pues, com a l'Argentina és el dia de la raza, o, bueno, o també per connotacions polítiques s'ha quedat el nom a països com Bolívia, que també diuen de la lluita contra els indígenes, però no deixa de ser el Festa Nacional d'Espanya, com el 14 de juliol ho és de França, o el 4 de juliol ho és dels Estats Units. I fora d'això no s'ha de veure cap altre tipus de connotació, penso jo.
Jo estic molt d'acord en que hi hagi un dia de la hispanitat, com tots els països, totes les nacions tenen la seva festa, evidentment, només faltaria. Sí que discrepo una mica del motiu o l'efemèride que es commemora en aquell dia, però bé, això ja... Jo crec que a aquestes alçades ja seria un debat més secundari, va molta gent, realment. Si no recordés cada 12 d'octubre la gent contrària, molta gent no sap ben bé el dia 12 d'octubre que és el que es commemora. No sé si tot el tema de la descoberta d'Amèrica, de la colonialització, és potser el més celebrable, o el dia de la hispanitat potser hauria de commemorar una altra cosa, o els valors d'Espanya, o el que es vulgui. Però en tot cas, com a festa, doncs, sí, hi ha d'haver un dia a la hispanitat, si es vol que hi sigui, evidentment, cap problema. I el que m'agrada és que, tot i el marc polític, podríem dir força crispat, per venim de les eleccions al Parlament de Catalunya, tenim les eleccions a l'Estat el 20 de desembre, tenim, com deies, les declaracions de les exconselleres i també del president Mas d'aquí, doncs, tot just 2 dies per tot el tema del 9-N, amb tot aquest ambient, el dia de la hispanitat va transcorrer amb bastanta normalitat i sense incidents. Exacte, però en aquest clima podria haver sigut, doncs, un any més crispat, podria haver passat, igual que en altres anys, i afortunadament, doncs, sembla que com a mínim aquestes commemoracions, aquestes reivindicacions de signes oposats que coincideixen cada any a Barcelona, van transcorrer sense problemes, que, com dèiem, és el que ha de ser, i el celebro bastant que sigui així.
Sí, una de les coses que s'han argumentat durant el dia d'ahir, evidentment, doncs, el tema de que sigui o no una festa nacional, en aquest cas de l'Estat espanyol, i l'altra, doncs, i això és una sensació meva, sobretot que se li ha atribuït des de fa uns quants anys cap aquí, a tot el tema comentat del genocidi a Amèrica, que no va ser una descoberta, que va ser gairebé un extermini. Tot això ara també doncs, sembla que s'aprofita o s'hi afegeix, sobretot els contraris a aquesta festa nacional. I en sentit de tot, comentaris de tot tipus.
Jo més que pensar-ho, veure-ho des d'aquí, jo ho veuria des d'allà.
Que no vol dir que no hi hagi d'haver, evidentment,
Jo hi vaig fer l'anàlisi perquè ja m'imaginava jo que avui sortiria això aquí, i me'n vaig anar a veure els diferents països latinoamericans i tota l'Amèrica Llatina, inclús també als Estats Units, que també es commemora. De fet, ahir a l'Empire State es duia la bandera espanyola. Vull dir, això és un petit... Ha caigut una cosa, aquest soroll.
Ja està.
Doncs, i més enllà de països tipus com Bolívia o Venezuela, pues, d'un règim polític concret i que ha canviat la seva nomenclatura del nom de la festa, doncs per dir a la resistència indígena, si no recordo malament, o alguna cosa semblant, doncs la majoria dels països ho commemoraven com el dia del descobriment d'Amèrica, la unió, el punt de trobada de dos mons diferents, de trobada de cultures. Jo penso que també ens hem quedat amb tot això. No que des d'aquí s'intenti desprestigiar una festa vinculant-la a exterminis o la colonització. Penso que és el moment de trobada, vull dir, d'un continent amb un altre que es desconeixia de la seva existència, i això pues, evidentment que ha marcat la història universal tal com l'hem conegut fins ara, no?
El que passa és que, i ja no només en el cas d'Espanya, jo crec que en molts, comentaves el cas dels Estats Units, el cas de França, potser en un moment en què bona part de la humanitat està reclamant una convivència més en pau, que estem lluitant contra conflictes bèl·lics, etc., hauríem de començar a imposar que les festes... imposar voluntàriament, vull dir, que les festes nacionals dels països no recordessin dates vinculades a conflictes armats d'alguna manera. Tu ara parlaves de la conquesta d'Amèrica, sí, però clar, hi ha tota la part que l'acompanya, que és el que acaba sortint, però no és només el cas d'Espanya, també festes nacionals. Ahir veiem doncs, la desfilada de l'exèrcit, la legió amb la seva cabra, tots aquests símbols. És una anècdota, però als Estats Units passa exactament el mateix. No sé si potser les festes nacionals dels països haurien d'apostar més per la vessant no tan, entre cometes, militar, no tan efemèrides vinculades a conquestes, a triomfs de les guerres, a derrotes en el cas de Catalunya, sinó potser reivindicar més directament i simplement doncs els valors, les tradicions, l'esperit, la llengua, tot allò propi d'aquell país, que és el que hauria de ser una festa nacional.
Sí, podria compartir el raonament que fas, vull dir, és veritat, vull dir que hi ha dates potser més significatives, no tan vinculades a operacions militars, doncs que podrien ser més de trobada conjunta de les poblacions de les diferents nacions, no?
El segle XXI igual podríem anar fugint una mica d'això.
I de fet, m'ha sobtat perquè jo no sabia que des de l'any 1892, el 12 d'octubre, i per llei des del 1980 i alguna cosa, no? Potser que dic que és una festa que està centenària, vull dir que es commemora aquesta data. Però més enllà d'això, jo crec que s'hauria de buscar més amb l'agermanament entre pobles i de buscar el que ens uneix. Doncs que potser pues, és veritat, tot amb la diada és veritat, vull dir, també és com una derrota, també militar, vull dir, s'havia proposat anys enrere a Sant Jordi que fos un dia més, i amb això pues, et dono bastant la raó. No?
Sí, igual hauria de ser, com deia, una reflexió gairebé universal, perquè molts països commemoren efemèrides militars i potser ja no toca això.
Moltíssims.
Tres absències ahir el 12 d'octubre a Madrid. En aquesta desfilada comentava l'Ester, el president de la Generalitat, el president del País Basc i la presidenta de la Comunitat Foral de Navarra. Havíem vist aquestes absències des de fa molts anys.
Seria una anècdota si hagués sigut ahir, però és una normalitat. Vull dir, la de Navarra deu ser el primer any perquè és el primer any que és presidenta, però en el cas de l'Endacari i també el president de la Generalitat no és la primera vegada ni
que recuperen les tradicions, vull dir, perquè
cada any és una cosa d'any rere any, no? Vull dir, no sorprèn.
No, de fet, jo crec que era una cosa força esperada i, de fet, abans feia la broma de la cabra, però si ens mirem una mica els comentaris, notícies, fins i tot, que han sortit de la desfilada d'ahir, es parla dels reis, de les infantes, una mica, entre cometes, com a novetat, no és tan novetat, però segueixen sent força nous a l'hora de presidir això, entre cometes. Es parla de la cabra, que era la cabra més jove que havia participat mai en aquesta desfilada. s'ha parlat gairebé més d'aquestes coses que no tant de la desfilada en si o d'unes absències que se n'ha parlat, evidentment, però se n'ha parlat més pel clima polític actual que no pas perquè fossin una novetat, perquè tampoc no ho eren. I ja estic dient que se n'ha parlat, però fins i tot això, si ens mirem als mitjans, a les notícies, i ja no dic això, els comentaris o les coses més en clau d'humor, acaba apareixent la cabra, acaben apareixent les infantes que van estar encantades amb la cabra, etc. Vull dir que s'ha buscat potser la vessant de l'anècdota o la cosa una mica diferent o significativa d'aquest any. I clar, l'absència de l'Endecar i l'absència del president de la Generalitat no eren una cosa nova, han provocat com sempre el debat, però és el dels últims anys.
Alcaldessa de Barcelona, carregat també contra la desfilada, en aquest cas per una, també per una qüestió econòmica, els 800.000 euros que diuen que costa...
És que l'alcaldessa de Barcelona, vull dir, ja és... És que no sé com definir l'alcaldessa de Barcelona, sincerament. Vull dir, l'alcaldessa de Madrid, que representaria també la mateixa, doncs va saber estar, va complir amb el protocol sense cap tipus de problema. Vull dir, jo crec que es fa molta demagogia amb això de l'exèrcit. Vull dir, jo crec que els exèrcits actuals no tenen res a veure, més el cas de l'exèrcit espanyol d'anys enrere, no? Vull dir, l'exèrcit espanyol actualment està centrat en missions bàsicament humanitàries, i vull dir, jo crec que és una institució que és molt ben valorada també per la ciutadania en general. Això ho demostren les enquestes que fa el CIS o qualsevol altre organisme demoscòpic, i per tant pues, jo crec que se l'hauria de rendir tribut per la tasca que està fent actualment. Vull dir, l'exèrcit avui en dia no se'n va a fer la guerra, no, al contrari. Vull dir, el que està intentant són missions humanitàries, missions per en països en conflicte, per intentar que hi hagi pau, són missions de pau, i per tant, vull dir, tot això de que l'exèrcit i els 800.000 euros, crec que és un homenatge a la feina, a la gran tasca que fan humanitària a l'exterior.
Doncs jo en aquest cas, l'alcaldessa de Madrid, a veure, la desfilada militar, tota aquesta commemoració es fa a Madrid, una mica com a ciutat anfitriona, doncs va complir, evidentment, amb el protocol i amb el que li tocava, en aquest cas l'alcaldessa de Barcelona, no tenia aquesta funció, i crec que la seva crítica està molt acord amb el tarannà que està demostrant l'equip de govern de Barcelona en Comú, i amb el fet, per exemple, que ells mateixos en l'acte de presa de possessió ja van reduir el pressupost perquè els semblava desorbitat gastar aquests diners amb un acte institucional protocolari quan fan falta per altres coses. És el seu raonament, i en aquest cas l'han aplicat exactament el mateix. Si es vol commemorar o es vol homenatjar l'exèrcit, perfecte. Jo crec que el que reclamava era doncs destinar-hi menys diners en un moment en què fan falta per altres coses.
El pressupost de la desfilada militar s'ha reduït moltíssim en els darrers anys. Vull dir, que cada
no,
cosa...
No, això no ho qüestiono, però dic que encaixa una mica. Vull dir que està en la línia del discurs
Carmena?
Que estan... No, la de Colau... El govern de Barcelona ja estan reduint despeses en aquest sentit, i és el que reivindiquen
sentit?
Per l'altra gent. En segons quins tipus d'actes, el que et deia, l'acte de presa de possessió, l'Ajuntament de Barcelona va reduir força el seu pressupost, no em facis dir la xifra, però hi van gastar bastant menys diners que en anys anteriors.
Molt poquets.
Bé, era una
podríem
xifra...
parlar molt per conèixer a fons l'Ajuntament
de Barcelona. És la filosofia que està defensant l'Ajuntament de Barcelona, i va ser totalment d'acord amb aquesta filosofia.
També va dir que ella no treballaria en persona eventual, perquè tenia una magnífica impressió dels funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona, i el primer que va fer és dels 92 personals eventuals que hi ha, més de 50 se'ls va quedar de l'equip de govern, i per posar-hi entre altres persones la companya del tinent d'alcalde Pissarello, el marit de la regidora Janet Sanz, o tenia el marit o la parella de l'Ada Colau, també per allà.
Com la parella de l'Ada Colau ronda, treballa per Barcelona
però,
en Comú.
I era la persona que feia les negociacions amb els grups municipals, com una persona més dins de l'Ajuntament.
Però en tot cas, jo no estic dient que ho facin tot bé, dic que la crítica que va fer ahir encaixa força amb la filosofia que ells estan defensant, simplement. Podem entrar a qüestionar ara l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona.
Podria posar molts exemples de la política. També deien que, les terrasses, per exemple, una cosa que està molt al dia avui, sí, que les terrasses envaïen l'espai públic i privatitzaven l'espai públic, i en canvi el bulevards de Tom Manta que hi ha per Barcelona, allò no és privatitzar l'espai públic. Però clar, són els amics de la senyora Colau, sembla.
Bé, en tot cas, em sembla que aquest... no era molt el debat i se'ns ha una mica de Sant Cugat.
Sí, se'ns ha imaginat una mica.
Les terrasses no, eh? També estem aquí a Sant Cugat.
Les terrasses a Barcelona, sí.
Dos apunts. Anècdotes. Parlaves del protocol. Ahir, no sé, ara no recordo quina televisió va fer, però vam fer un recull dels moments d'atenció o que s'escapa una mica del protocol de la majoria dels assistents a la desfilada mirant el mòbil. És una cosa que ja, jo crec que ja és la fotografia, i jo crec que no se salva només el rei i la família reial, que jo crec que ja no els deixen portar els mòbils a sobre, però realment comença a ser ja una mica... que hauran de cridar una mica l'atenció, perquè és que realment només... acaparava l'atenció era la cabra, perquè jo crec que tothom començava a avisar i la resta deixava els telèfons mòbils i
és que no ens enganyem, aquests actes en el fons
són molt llargs.
Sí, segur que els assistents estan allà fent fotos, passen una estona, ho miren, truquen per telèfon.
No, els assistents igual, els assistents
per
igual.
Però ningú els diu res, clar, saps que els toca ser-hi, sí o sí.
Vull dir, és que els oients no ens veuen, però tenim aquí el mòbil que en seguida... Pues,
jo és que vaig consultant notícies.
Exacte, no, jo igual, eh? Vull dir que avui el dia mòbil ja és una cosa que la tenim...
Però sí, comencen a ser massa habituals aquestes imatges en els actes protocolaris, al Congrés, al Parlament... Clar, també hi ha la vessant aquesta. Són coses que són llargues, que són pesades i que fins i tot pels que s'hi dediquen són avorrides. Dius, bueno, els hi paguen per això. Sí, però em sembla que tots en algun moment també agafem a vegades el telèfon
exigir,
mòbil a la feina.
No es pot exigir, estem al segle XXI i no podem exigir que estigui tothom allà firmes i sense bellugar-se durant, a vegades, la temperatura, perquè no sé el dia que feia ahir a Madrid, no? Però he estat amb actes no d'aquest tipus, però sí protocolaris, i la veritat, vull dir, es fan molt, molt, molt pesats.
El que passa és que sí que és cert que la veritat és que fa lleig. La imatge de veure els polítics, els representants institucionals allà distrets, entre cometes, per dir-ho així, passant d'aquell acte, cosa molt humana, però clar, no és la imatge potser que s'ha d'esperar. A Corea del Nord això ho solucionen fàcil.
Això és veritat.
Si no estàs atent, au.
És que jo crec que deuen anul·lar la cobertura ja directament.
No, mira, allà van afusellar un funcionari per haver-se distret, diguéssim.
Una altra anècdota, també del 12 d'octubre, i més santcugatenca, és l'aplec de la Salut, que sembla que demanen també una mica de revisar el format, perquè jo recordo fa molts anys que funcionava, era una festa que superava amb escreix, jo crec que les 400 persones hi pujaven, i se n'adonen que des dels últims anys, no saben si per la coincidència amb un pont, si la coincidència... després de venir d'una altra festa major que de Vall d'Oreix i celebrar l'aplec de la Salut quan possiblement no toca, en aquesta data s'hauria o bé coincidir amb la festa major o coincidir amb la Salut. En tot cas, no sé si vosaltres recordeu... Jo us he vist, els dos, allà a l'aplec, diria, si no em feia la memòria.
Jo
ara feia la meva enquesta personal. Jo he pujat o no?
Jo he pujat a treballar-hi, però hi he pujat uns quants anys.
Jo hi vaig pujar quan era regidor, o sigui, ara ja fa uns quants anys que no hi vaig, i sí que recordo, o sigui, que crec que, si no recordo malament, m'hi van pujar en cotxe, o sigui, m'hi vaig pujar caminant.
Bé, jo també, però que...
Amb la unitat mòbil,
confesso. Amb la unitat mòbil. Però és que nosaltres estàvem obligats a anar-hi amb la unitat mòbil, Juanmi. És com Sant Medir.
Sant Medir també ho hem fet a peu, eh?
Sí, ja anava a dir que a vegades era no, jo vull anar a peu, s'ha de pujar la mòbil, va pujar l'altre.
Doncs eren aquests apunts, també ho hem comentat a l'inici del programa, avui, a partir de sembla que de les 4 de la tarda, la compareixença de les dues exconselleres, una exconsellera, vicepresidenta, la Joana Ortega, i de la consellera en funcions, Irene Rigau, en relació al 9-N. Després tindrem el dijous el president Artur Mas, mobilitzacions també a peu de carrer, en protesta en contra d'aquesta acusació.
Ara no sé tot si ho recordo que... malament, sí. Però crec que la consellera Rigau compareixia aquest matí i a la tarda la exvicepresidenta... Ho estic dient de memòria, eh? No...
T'ho dic.
No em facis tampoc molt cas. Ho
tenim apuntat. A partir de les 4 de la tarda, exvicepresidenta, tens raó, i a partir de les 10 del matí... la consellera en funcions.
Ho he sentit aquest matí a la ràdio, però també és cert que a primera hora del matí les coses que sento les puc tergiversar una mica perquè estic encara...
Tot plegat, què creieu que sortirà de tot això? Hi ha la postura més optimista en què, bueno, depèn per qui més optimista.
Exacte. Perquè... crec que les postures millor més dit, optimistes aquí discriparan.
Exacte. Que veuen que això tindrà una conseqüència per a aquests tres, pel president Artur Mas i per les dues conselleres, o això quedarà sense...
Jo perdona, jo és que no, ni optimista ni pessimista. Jo l'únic que vull és que la llei sigui igual per tothom. I si algú ha comès un delicte, que pagui per ell. Punt. Si el senyor Mas és innocent, serà declarat innocent. Confio en la justícia. Si el senyor Mas és culpable, doncs té que pagar. I ja està. Vull dir, si la fiscalia considera que hi ha quatre delictes, que el senyor Mas i la exvicepresidenta i l'actual consellera en funcions, doncs han comès... doncs pues que donguin compte d'ell i perquè dir-se Artur Mas o dir-te Pepito Pérez, pues bueno, escolti, vostè té hi ha una legislació que si no li agrada pot hi ha uns mecanismes per canviar-la. I en aquest cas el Tribunal Constitucional li va dir que no fes aquesta consulta, que la va suspendre i el senyor Mas la va tirar endavant. Vull dir, que hi ha una presumpta desobediència, hi ha una presumpta malversació de fons públics, hi ha una presumpta obstrucció a la justícia i el quart no me'n recordo, però vull dir, en tot cas, vull dir, deixar treballar els tribunals de justícia, i aquest és un pas més dintre d'un procés judicial, i a partir d'aquí pues hi ha una defensa, hi ha una fiscalia, hi ha una acusació particular i el jutge dictarà sentència. Jo confio en la justícia.
Diré una cosa, estic molt d'acord amb una cosa que has dit. I és que la justícia ha de ser igual per tothom, evidentment. La meva pregunta, però, és si no haguessin sigut el senyor Mas i les conselleres, és a dir, el senyor Mas president de la Generalitat i les conselleres de la Generalitat els que haguessin fet aquesta consulta o haguessin d'alguna manera facilitat que es fes aquesta consulta, això hagués acabat als tribunals?
No ho sé.
Jo aquí és on dubto bastant.
Ho desconec.
Perquè...
aquí, aquesta pregunta, jo no hi tinc resposta. Jo m'agradaria pensar que les persones que ho haguessin fet, que no s'haguessin dit Artur Mas, Joan Ortega o Irene Rigau, doncs...
És que segurament si les persones que haguessin impulsat això no haguessin sigut aquestes persones, això no hagués acabat al Constitucional, no s'hagués prohibit de la manera que es va prohibir i no estaria als jutjats.
Clar,
és la meva opinió,
aquí,
eh?
Aquí la qüestió està, s'han utilitzat instruments de la Generalitat de Catalunya?
La qüestió
perquè va haver-hi també una pseudoconsulta aquí a diferents municipis, que ara farà, no sé, quants, 4 o 5 anys ho feia, i allà organitzaven entitats a su libre albedrío, i no va passar res, però quan estàs utilitzant una institució com és la Generalitat de Catalunya i els seus recursos, en aquest cas crec que van ser quasi 10 milions d'euros, si no recordo malament, el que va costar el 9N, doncs clar, aquí hi ha una responsabilitat i si més hi ha una suspensió per part d'un tribunal i tu saltes i no fas cas
A veure, bona part dels recursos jo crec que s'havien gastat abans d'haver-hi la suspensió del tribunal, tot el tema urnes, paperetes, etc. ja estava fet. Després es van utilitzar o no equipaments de la Generalitat, o aquí caldrà veure si, com diuen una part, els directors d'instituts, centres educatius, van obrir voluntàriament aquell espai o si van rebre una ordre, com s'apunta des de l'altra banda. Clar, aquí hi ha moltes qüestions, en el fons, aquí hi ha tota una part també de mobilització de la ciutadania, que és la que aquí es posa també en qüestió, perquè fins a quin punt... El tema és fins a quin punt va ser una cosa que va impulsar inicialment la Generalitat, que després se'ls va prohibir, que després... va quedar, entre cometes, en mans de la ciutadania. Sí, és cert, van comparèixer les autoritats per donar dades, etc. però No, això és un delicte. No sé, trobo que...
En tot cas, ni tu ni jo. Vull dir, en aquest cas hi ha un jutge, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, uns jutges i uns organismes judicials que tindran que dir el que passa a dictaminar si això és tot correcte o no. I a partir d'aquí ja es veurà, vull dir, però no prejutgem abans de que...
No, però a mi m'agradaria que les persones que dictaminin tinguin en compte també quina està sent la resposta de bona part de la ciutadania davant d'aquesta imputació.
Jo crec que les persones que dictaminin tenen que aplicar la llei.
Sí, sí, però és a dir, dic la resposta de la ciutadania, em refereixo, molta gent s'està autoinculpant, està acceptant haver assumit responsabilitat en això, crec que és un aspecte a tenir en compte també.
En tot cas, de fet, el ministre català apuntava que hi ha una altra de les qüestions...
El ministre català sona com curiós, eh?
No, apuntava...
Sí, el ministre de Justícia.
De Justícia, assenyalava una de les coses que també s'ha comentat des de que es va encausar el president Artur Mas sobre si s'havia de convertir en màrtir o no, i diu que no, que evidentment no, però això pot tenir... El fet de que tingui una conseqüència, que no sé si ho veurem a temps... de cara al 20 de desembre, això, inevitablement, i això és una lectura que es fa des de fora i no és sobre decisions de la justícia o de l'ordenament jurídic, que és si s'encausa o si es condemna el president, si se n'habilita, això tindrà pot tenir una conseqüència, ens agradi o no, de cara a unes eleccions. I per això dic que a mi fugir de l'observació de no es convertirà en màrtir, potser sí, involuntàriament.
A veure, al senyor Mas ja li agrada, o sigui, en el sentit, o sigui, no crec que li agradi estar
imputat. Home, no sé si li agradarà que l'inhabilitin.
No, però sí li agrada tot el circ que es muntarà al seu costat i la pressió mediàtica que hi haurà, i avui manifestacions i concentracions davant dels ajuntaments, i quan hi vagi a declarar doncs tindrà tota la gent allà que l'anirà a recolzar, i això ell... Ja va intentar que anar a declarar abans de les eleccions per aprofitar-se'n de la qüestió, però afortunadament no, el jutge va citar una altra data ja per separar-ho i que no tingués influència en el procés electoral, però el que sí que vull dir que si en el hipotètic cas de que l'inhabilitessin, llavors entrarem en una fase de recursos. I uns recursos que no serà una primera instància, una segona instància, que vull dir que acabarà el Constitucional... Uh-huh. Ja sabem com funciona de lenta la justícia, vull dir que...
Sí, ara en parlarem d'això.
Vull dir que probablement pot passar un altre mandat si finalment continua sent president de la Generalitat, que està per veure, però vull dir que la cosa va per llarg, penso jo.
Jo crec que aquí és curiós els timings amb què passen les coses. Perquè sí, el senyor es va evitar que el senyor Mas declarés abans de les eleccions, sí, curiosament es va promoure una llei de reforma exprés, per dir-ho així, del Tribunal Constitucional perquè pugui actuar en casos com el del senyor Mas, i això va passar abans de les eleccions. El senyor Mas no declara abans de les eleccions, però declara el dia 15 d'octubre, serà coincidència, no ho discuteixo, però es podria haver tingut una mica de vista i canviar això, no costava tant, i no que coincidís amb el 75è aniversari de l'afusellament del president Companys. Era evident que això no agradaria i que se'n farien lectures, i que jo crec que no costava tant fer-ho dos dies després o dos dies abans. La imatge no és agradable i... Ara en declararan, etc. A mi m'agradarà veure si hi ha una resolució abans de les eleccions espanyoles o no. Jo crec que, mira, digueu-me mal pensar, jo crec que si fossin les catalanes hi hagués sigut. Abans de les espanyoles no sé si serà.
No hi pot haver-hi cap sentència perquè no estem parlant d'un judici.
No, he dit una resolució.
No, hi haurà una resolució.
Bueno, hi ha d'haver algun posicionament.
Però que vull dir que no hi haurà una inhabilitació abans de les generals.
No, jo he dit una resolució.
És impossible perquè per timings és impossible, perquè en tot cas, mira, ara s'està parlant, no té res a veure, de que s'ha obert judici pel jugador del Barça, Lionel Messi, Vull sí. dir, i ara ja, bueno, ja va a judici, ja ho, ja se sap. Però el senyor Messi va anar a declarar fa uns mesos com a, bueno, uns mesos no, ja fa com un parell d'anys o tres, deu fer, que va anar a declarar i fins ara no s'obrirà judici.
Sí, però Alfredo, és curiós com encaixen les peces del calendari entre una cosa i l'altra.
No...
Casualitat, sí, jo no dic que no, però encaixen perfectament.
Vull dir, jo el que estic convençut és que no hi haurà ni inhabilitació abans de la general.
No, clar, tens, no hi ha temps, evidentment.
És impossible.
Perquè això no sortiria a compte.
No, però és que no hi ha temps. Vull dir, perquè has de jutjar-lo i no hi ha, ni se sap si hi haurà judici o no hi haurà judici.
Bé, igual si igual ja
declaren
hagi...
i se'l desimputa. Bueno, ara la paraula imputació però, ja no està ben dita, ara són investigats.
Sigui el que sigui, amb la reforma... no serà abans de les eleccions generals.
Però és que és impossible. Dic,
clar, no, és que les dates estan perfectament encaixades, per casualitat, ni que es volgués, però estan encaixades, escolta'm,
I no vegis fantasmes o no, amb
jo ho dubto molt que... Jo he dit, em pots dir malpensada.
Quan els jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicten que el dia 13 declaren i el dia 15 declara,
jo no he dit que això fos expressament, però en tot cas era...
Els dies, i si vols anem busquem, segur que avui el dia 13 hi ha
hagut alguna cosa. Jo no dic que això fos buscat expressament, però sí que en el moment en què es va veure era fàcil canviar-ho i evitar precisament l'any en què es commemoren aquests, perquè a més es fa tota una commemoració del 75è aniversari, és a dir, la data en què es va posar allà un president de la Generalitat no portis a declarar un altre president de la Generalitat. Ja està, és tan senzill com, ostres, us heu adonat que coincideix, potser no és el més adequat. Canviem de dia. Jo no dic que es fes expressament, però igual la vista d'haver-ho canviat hagués estat bé. No. Fa lleig.
En tot cas ho veurem. Bueno, estarem atents avui i dijous dia 15 també pendents d'aquest tema.
Avui, per cert, qui no estigui d'acord amb aquestes declaracions, aquesta imputació i investigació, és que costa una mica ara que ens hi situem. Em sembla que és a 7:45 que hi ha una concentració davant dels ajuntaments catalans per donar suport a Artur Mas, Irene Rigau i a la exvicepresidenta també. L'Alfredo no fa cara de que hi anirà.
No.
És una informació, simplement.
Però si ja ho he dit jo, també, abans quan feia referència, que aquests dies hi haurà molt circ mediàtic i molt... perquè això és el que interessa.
Jo tampoc hi seré, no hi puc ser, però en tot cas és una informació.
Doncs l'apuntem. Us volia comentar un altre tema més santcugatenc, que en aquest cas deixem de banda... Bueno, no sé si...
Davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, jo crec que també hi haurà concentració,
no,
eh?
Sí, no, dic, deixem de banda...
Ja fa una setmana que ho he publicat,
ho he fet santcugatenc.
No, em volia referir abans d'abandonar aquest tema, i ja que parlant de terminis o no terminis, de cara al 20 de setembre, avui coneixem també... M'agrada fer aquest tipus d'observacions, eh? Coneixem també la resposta contundent que ha mostrat Rivera, perquè s'ha sentit una mica dolgut, perquè d'alguna manera s'ha plantat i ha dit: jo aquí he vingut a fer feina, no a pactar ni amb uns ni amb els altres. Comencem a veure un ball de núvies ja aquí, entre Partit Popular i Partit Socialista. Ahir es mostrava Pedro Sánchez superoptimista amb el resultat del 20 de setembre, que ha de dir si no, ahir de desembre, i continuem veient el senyor Mariano Rajoy una mica més contingut. En canvi, l'Albert Rivera jo crec que se sent una mica ja falagat, perquè entre les dues posicions comencen a...
Però aquest ball ja fa molt que hi és, el que passa és que l'anem adaptant a cada contesa electoral.
La setmana passada em van parlar més d'això.
Sí, em van parlar.
Sí.
I en parlarem, perquè això si no, fins al dia 20 de desembre...
El senyor Rivera, a veure, és que se situa per un costat disputant-li vot, o sigui, està demanant el vot... Mm-hmm. Que sona estrany, però és així, perquè hi ha declaracions d'ell, em remeteixo... Amb el votant de Podemos per un costat, el votant nou i perquè és un partit nou, vol dir, uh-huh. Per un costat, i per l'altre pues, situant-se allà al mig entre Partit Socialista i Partit Popular. I bueno, fins ara, ja vaig dir la setmana passada, vull dir, ho ha dit el propi Pedro Sánchez, i que s'escriuen SMS i WhatsApps i això, i que té tan bona relació amb ell, vull dir, pues, bueno, pues, cadascú que... com es diu allò de cada uno rende sus palabras, vull dir, bueno, no sé, ja, cada cú és esclau de les seves paraules. Vull dir, Pedro Sánchez ja ho ha dit que amb Ciutadans que té molt bona relació, i bueno, pues ja està, vull dir, està clar, vull dir, si si el PP no guanya les eleccions és la força més votada, però, o ho és, però no té capacitat per fer una majoria, doncs probablement els socialistes, Ciutadans i poder, allà pot haver un poti-poti a fi d'intentar, com ja s'ha fet en tots els ajuntaments, i aquí a Catalunya en tenim algun altre exemple, d'ajuntar-se tots perquè el PP no governi.
Ara estem en aquella fase en què hi ha dies que els partits es tiren els plats pel cap i deixen molt clar que no pactaran i que van per separat i que no tenen res a veure perquè necessiten el seu electorat, i hi ha dies en què fan acostaments perquè segurament els necessitaran després de les eleccions, i tampoc és plan de dir molt contundentment jo no pactaré mai amb aquest, perquè després si fa falta doncs ho acabaran fent. Per tant, estem en un d'aquells moments que últimament semblen, per dir-ho així, una mica eterns, perquè anem enllaçant eleccions, anem enllaçant precampanyes eternes amb campanyes i campanyes d'altres eleccions, i llavors anem veient aquest joc de som molt amics però no anirem junts, anirem junts només si, no anem junts però ens entenem, tot allò que deixa totes les portes obertes el que pugui ser per si fa falta, però intentant no perdre els nostres electors. Avui em sembla que surt, ho he llegit a l'Ara, que hi ha una enquesta interna de Podem que donaria la victòria al PP però deixaria PSOE, Ciutadans i Podem empatats a just per sota, en segon lloc. Ara mateix no tinc les xifres davant, per tant no us puc dir si seria una majoria absoluta del PP. Em sembla que no. Però en tot cas, imagina't aquest...
Una majoria fàcil per...
Aquest batibull de... Clar, aquí hi ha... Aritmèticament no sé fins a quin punt, però si tens tres posicions empatades més o menys en segon lloc, hi ha una possibilitat de pactes, combinacions i coses que pot ser. El que passa és que, clar, dius, Podem... amb Ciutadans o amb PP no ho veus, amb el PSOE han de ser amics, però el PSOE i Ciutadans per què no? I PP i Ciutadans per què no? I ara jo crec que està tothom una mica allò nedant i guardant la roba perquè ningú sap ben bé com quedarà la nova configuració del Congrés.
Estic d'acord, hi ha una incertesa bastant grossa. Si mirem a països del nostre entorn que ha hagut eleccions en situacions semblants, com ha estat Portugal, veníem d'una majoria absoluta al centre-dreta, ha tornat a guanyar el centre-dreta, però ha perdut la majoria absoluta, està en una majoria simple i està intentant arribar a acords per continuar governant. A Gran Bretanya, Cameron, les enquestes donaven un empat virtual i va ser una majoria absoluta del Partit Conservador. Vull dir, clar, no sé què passarà. La situació d'aquí al 20 de desembre poden passar moltes coses, hi haurà moltes dades econòmiques, hi haurà... No sé, com acabarà el senyor Mas? Vull dir,
i sense oblidar-nos del Parlament també, que encara s'ha de dirimir una mica...
L'Europa pot fer... La Comissió Europea, el Parlament Europeu pot prendre alguna decisió que perjudiqui el govern espanyol o al revés. Hi ha molts elements externs, però també jo crec que cada X anys hi ha un canvi de cicle d'alguna manera. Ara ja podria ser que en tu que és un canvi de cicle ja no vol dir no, doncs ara guanyarà el PSOE en majoria absoluta. Jo crec que això ja no tornarà a passar, però que també al cap d'un temps d'un govern la ciutadania comença a acusar les coses que no li funcionen i se'n va cap a una altra banda. Governi qui governi, és que al final costa mantenir la gent contenta durant un temps seguit i doncs acaba sempre rebent normalment el que està al govern quan ja fa uns quants anys que hi ha coses que no t'agraden o quan ja comences a estar cansat d'una cosa i a vegades penses igual allò seria millor. Jo el que entenc és que a vegades la ciutadania estigui molt confosa, perquè és el que dèiem, vas sentint declaracions que semblen contradictòries i que al final si no fas la lectura de dir, a veure, s'estan buscant la vida i intentant mantenir les portes obertes sense renunciar ben bé el que són perquè és el que els interessa, però si no fas una lectura molt pràctica a vegades costa una mica d'entendre. Jo crec que arribem a unes eleccions que la gent una mica no sap ni què està passant.
Doncs això ho veurem en els propers mesos. Per acabar, un apunt. El 22,5% dels encuestats afirma que la seva llar té dificultats per arribar a finals de mes, segons l'onada de juliol de l'Observatori Sociològic de la Ciutat. Aquest percentatge s'ha reduït 6 punts des del juliol de l'any passat i l'estudi constata que el 90% dels residents està bastant o molt satisfet de viure al municipi. Esteu contents de viure al municipi, Alfredo, Esther?
Molt contenta.
Sí, molt contentíssim.
I aquest 22,5% de persones que tenen dificultats.
Això és més important del que hem parlat a la tertúlia, penso jo. Sí, perquè això és el dia a dia de la gent que ens escolta.
I és que ens emboliquem, o m'embolico jo, que sóc el que té els
temes. Em quedo amb la dada que ha baixat 6 punts.
6 punts.
Abans eren 28 i en aquesta mateixa enquesta hi ha una cosa molt important. Que en parlem, que
teníem,
avui,
sí, ara. Teníem sobre aquest 25,5% de sancoatents que afirmen que tenen problemes per arribar a final de mes, un 17,3% assegura tenir problemes per pagar el lloguer, que és un 17,3%, és una xifra prou significativa, un 16,9% té dificultats per pagar les despeses bàsiques de la llar. Vull dir que moltes vegades, quan parlem amb gent de fora que diu Sant Cugat i el tipus de ciutat que és, i ja ho denuncia Càritas des de fa molt temps.
Això és de Sant Cugat, això és que tens molts diners,
sí.
Molts.
Això trenca mites.
Tinc una mansió estupenda de tres pisos.
Recordem que Càritas sempre, vull dir, quan va començar la crisi, el volum de famílies, que em sembla que ja eren unes 400 persones, que no sé què correspon a quantes famílies, en una ciutat que dèiem, oh, el paradís del Vallès Occidental, com és Sant Cugat del Vallès, i que aquesta xifra no parava d'augmentar més cada mes, anava incrementant aquesta xifra, esdevé, doncs, això, una ciutat real, més real del que molta gent s'imagina.
Jo estic molt d'acord amb que ens hem de quedar amb aquesta reducció del 6%, que és molt important, però, per altra banda, un 22,5% de gent que té problemes per arribar a final de mes segueix sent molt, i, per tant, o sigui, la reducció molt important, molt benvinguda, i vol dir que hem de seguir treballant en aquesta línia. A mi em fa gràcia, a vegades la gent, no, va a Sant Cugat, teniu tots molts diners. Després hi ha gent que ve aquí i diu, hi ha gent que demana pel carrer. També n'hi ha. També hi ha gent pobra, també
Càritas,
hi ha gent que té un pis normal i fa equilibris per arribar a final de mes. Hi ha gent que té diners, sí. Potser més que en altres llocs, no ho sé, ho hauríem de veure, però també hi ha molta gent que té una situació molt normal, normal tirant a justa, i som una ciutat, doncs, on hi ha de tot, com a tot arreu.
Principals problemes, impostos i preus cars, un 11,1%, mobilitat, senyalització i trànsit, el 9,5%, em sembla baixa, perquè sempre hi ha queixes de... Tothom té opinió, sobre com hauria d'anar un carrer aquí a la ciutat. I, per exemple, sobre l'equip de govern, li donen una nota del 6,9 sobre 10 a l'alcaldessa i un 6,5 a l'acció de govern.
Jo crec que és una nota... bastant...
Els resultats,
la línia de les anteriors enquestes, més o menys.
I bastant bona, tenint en compte les notes que acostumen a rebre els polítics en general. És cert que normalment a nivell municipal, on hi ha un tracte més de tu a tu, això sol canviar, però... No sé quina dada d'aquest estudi li agrada a l'Alfredo, que ho ha dit.
Ah, sí, és veritat, que ho has comentat.
Un tema que hem parlat i ara no sé quin és.
Bueno, tampoc hem entrat en el fons, però de passada, perquè sí que és en el context, no? Que a mi em sobta que només el 13% de la gent tingui com a principal problema la independència de Catalunya. Ja que aquí se n'ha fet un...
Home, això et sobta, de veritat?
Que només el 13%.
A veure, Alfredo, que hi hagi molta gent independentista no vol dir que aquest sigui el seu principal problema.
No, però aquí el que em refereixo és que quan aquí s'ha intentat fer de la independència, o quan ningú reclamava en el seu dia, ningú parlava de tot això, doncs a mi em sobta que només el 13% de l'enquesta, no? Vull dir, perquè semblava que
hi ha molta gent que li interessa, però igual tenen problemes per arribar a final de mes.
Doncs Esther Castanyer i Alfredo Bergua, gràcies per haver vingut, ho deixem aquí. Nosaltres tornem demà a partir d'un quart de 10 del matí. Els deixem amb la Carme Reverte i el Sant Cugat a fons. Fins demà.
El gall del monestir.